Toledo, colaborador habitual y recurrente del nuestro programa. ¿Y qué venís a parlar?
Bueno, más de un poquet de la Semana Mundial de la Novela.
Esta semana anem a parlar de la Semana Mundial de la Novela. I com en esta cançó que acabem d'escoltar de Madame Butterfly, interpretada per la gran Maria Callas, perquè veges que esta emissora de ràdio abarca tots els gèneres, tant polítics com musicals. Pues és el que després contarem i aplicarem el que és les novel·les a través de les cançons. I un gran exemple és esta, la de Madame Butterfly, que és una òpera amb música de Giacomo Puccini. Puccini va ser en la seva... Va ser la seva òpera en part El conte de Madame Butterfly, que se va escriure en l'any 1898 per John Luther Long, que va ser dramatitzada per David Velasco. Puccini també es va passar en la novel·la de Madame Chrysanthème de l'any 1887 de Pierre Loti. Segons uns estudiosos, l'òpera es va basar en els esdeveniments que realment van passar a Nagasaki a principi dels anys 1890. Per cert, Miriam, tinc que dir-te que Puccini era el rei de los hits de l'època. Totes les cançons relacionades amb l'òpera tenien gran repercussió en aquell món perquè sabia trobar l'eix estribillo o aquesta cançó com la que acabem d'escoltar a les començar de Madame Butterfly, que la fa llamar l'atenció respecte a altres òperes. Pues esta setmana se celebra, com bé has dit, la Setmana Mundial de la Novel·la, proclamada per la UNESCO per a ressaltar i promoure la importància de la novel·la com a gènere literari i el seu impacte en la humanitat. I per què se celebra la Setmana Mundial de la Novel·la? Pues la Organització de les Nacions Unides per la Educació, la Ciència i la Cultura, o sea, la UNESCO, va proclamar la Setmana Mundial de la Novel·la per allà per l'any 2021, amb la finalitat de contribuir a promoure i salvaguardar la producció, la publicació, la lectura i la influència mundial d'este gènere literari a través de les accions següents. Cal destacar la importància de la novel·la en el foment de la lectura. Convida que els estats membres col·laboren en la promoció del coneixement i la comprensió mútua dels pobles, fomentant l'intercanvi cultural a través de la novel·la. Donar suport i desenvolupar activitats, béns i serveis culturals vinculats a este gènere literari. També hi ha que destacar la rellevància d'escriptors i autors del gènere de novel·les com a creadors i portadors d'idees. Promoure i donar suport a iniciatives i programes regionals i internacionals relacionats amb els drets culturals i la llibertat d'expressió. Com ara, per exemple, el Pla Estratègic de l'Organització Àrab per a l'Educació, la Cultura i les Ciències, el que és l'ALEXO, que va ser creat entre l'any 2017-2022, la Carta per al Renaixement Cultural d'Àfrica o la Carta Cultural Iberoamericana, Premi d'Escriptors d'Àsia Sud-Oriental i el Premi de Literatura de la Unió Europea. D'altra banda, la iniciativa de celebrar esta Setmana Mundial s'efectua en concordança amb els principis establerts a la Convenció sobre la Protecció i la Promoció de les Diversitats de les Expressions Culturals, que es va firmar a París el 20 d'octubre de l'any 2005. Però Miriam, per ara vull contar-te que el nostre poble també ha sigut d'alguna manera el protagonista d'algun tràmit literari per a escriptors que no són de la nostra província. N'hi ha un llibre que es diu Una Villarreal de novel·la, la trobem en Los hijos de la fe, que va ser escrit en l'any 1866, que el va escriure Enrique Pérez Escrits, i l'altra novel·la és El último adiós, o Los dramas del hogar, que va ser escrit l'any 1902, de Luis del Val. I és que gràcies a la tasca de mediació digital de la Biblioteca Municipal de Villarreal, que plasma el seu projecte en tesors digitals, ha fet possible el descobriment d'una curiositat històrico-literària estrictament vinculada amb el nostre poble. Dues novel·les en què parteix l'argument transcorre en el poble imaginari anomenat Villarreal, ubicat en algun lloc del nord de València, prop d'Almenara, Borriana i Castelló. Vamos, que no n'hi ha que ser molt listo que se referir al nostre poble. Les dues novel·les, Los hijos de la fe, novel·la de costums, i El último adiós, Los dramas del hogar, són obres de dos autors valencians molt populars en el seu temps, dos mestres del fulletó decimonònic, Enrique Pérez Esgrits i Luis del Val. En els dos tomos de Los hijos de la fe, publicat l'any 1866 per la editorial Miguel Guijarro, Enrique Pérez Esgrits convida als seus lectors a eludir el misteri dels orígens de Leoncia, que era natural d'ací de Vila-real, que va ser la dona recent nascuda a Miguel del Reis, organista de Vila-real, que l'abandonara d'ell, no? I en el qual el texto, tu vols col·laborar amb mi, Míriam, i me llegiràs lo que diu este llibre.
Vale, pues mira. Señor don Miguel de los Reyes, muy señor mío, una madre desgraciada confía a usted el fruto de un amor culpable. Sabe que en usted concurren tres cualidades dignas de mejor suerte: la honradez, la resignación y el amor hacia todo lo débil, todo lo desgraciado. Por eso elige a usted por depositario del querido trozo de sus entrañas. Algún día, tal vez no muy lejano, sabrá usted el nombre de la que ahora se ve precisada a ocultarlo. En el bolsillo adjunto encontrará el dinero suficiente para los gastos de un año y media moneda de oro para que la cuelgue del cuello de la pobrecita expósita. Si las circunstancias obligaran a su madre a guardar silencio todos los años, recibirá usted instrucciones y fondos. No está bautizada. Debe ponerle por nombre Leoncia y por apellido Villarreal, que es el pueblo de su nacimiento. Esto es todo cuanto desea de usted, señor don Miguel, una madre infeliz.
Pues es que el autor, Enrique Pérez Esgrits, va arribar a Madrid molt jove, després d'una infància difícil, segons s'explica en la novel·la de El frac azul, episodios de un joven flaco de l'any, que va ser escrita l'any 1864, la novel·la autobiogràfica que recrea l'ambient dels segles bohemis madrilenys de la segona meitat del segle XIX. Enrique va començar la seva carrera al periodisme i escrivint obres de teatre i sarsueles. Després de l'èxit del seu drama El cura de l'aldea, de l'any 1859, va decidir reescriure com a la novel·la, iniciant un prolífica carrera d'autor de novel·les per entregues i fulletons, molt populars a la segona meitat del segle XIX i a les primeres dècades del segle XX. Pérez Esgrits va malbaratar la seva fortuna i va acabar la seva vida arruïnat i malalt en un modest lloc de director d'asilo per a les huérfanes. Míriam, l'altra novel·la a la que tractarem avui és el fulletó de més de 2.000 pàgines, collina, publicada a Barcelona per Juan Pérez y Cía, El último adiós, que trata d'un escrivient anomenat Vicente Serra Clara, que treballa així a l'Ajuntament de Vila-real, que se veu obligat a emigrar a Cuba per a buscar fortuna i el seu retorn triomfal al seu poble natal després de molts anys. Y entre les seues fulles mos diu:
desembarcaron en Barcelona e inmediatamente dirigiéndose por tierra a Valencia. Pero aún no estaba contento Serra Clara con verse en España, ni siquiera en Valencia. Deseaba trasladarse a Villarreal, al pintoresco pueblecito donde había abierto los ojos a la luz por ver a primera. Y a Villarreal trasladándose sin pérdida de momento. En el pueblo fue un acontecimiento extraordinario el regreso del antiguo y modesto escribiente del ayuntamiento. Mucho más extraordinario aún porque volvía rico y convertido en un gran señor.
Bueno, eso es el cuento. Sí, repetim que és una novel·la, eh? Que se va escriure fa 120 anys, eh? I no d'això, però bueno, si algú té una vida paral·lela que ens ho conte, vamos, que estarem encantats de contar-la. I és que la biografia d'esta novel·la, Luis del Val, bé podria haver servit per a un dels seus fulletons. Nascut cego, va recobrar la vista als 3 anys, gràcies a una operació. Va interrompre els estudis universitaris als 17 anys per a contribuir en matrimoni i es va traslladar a Barcelona, on va començar a treballar com a col·laborador de l'escriptor Rafael del Castillo. El èxit de la seva primera novel·la, Celos d'esposa, que va ser escrita l'any 1886, va marcar l'inici d'una prolífica carrera. Amb més de 200 novel·les per entregues, vamos, que este home... nombroses, contes publicats a revistes i algunes obres de teatre. Cap a l'any 1920, afligit d'arteriosclerosi, decidí retirar-se a València i no escriure més fulletons. Tot i això, després de la mort de la seva dona, encara escriuria 5 novel·les més, que els crítics consideren com les seues obres maestres, d'una gran qualitat literària. Titular d'una immensa fortuna, amo d'un palauet a Barcelona, propietari de cavalls i gossos, va malbaratar en viatges i aventures tant com a per a guanyar i fins i tot va arribar a dedicar-se a criar gossos de raça quan els seus ingressos literaris van deixar de ser suficients. Paradojas de la vida. Miriam. Ell era un gran amic de Vicente Blasco Ibáñez, pues resulta que passejant un dia sobre les ruïnes de la plaça de Blasco Ibáñez va tindre un infarto al cor morint als 63 anys. O sigui, va morir jove. Avui en dia la veritat que és una persona d'edat jove.
Sí.
Pues això, si la visió novel·lesca de Vila-real en aquestes dues obres té poc res a veure amb la realitat, no deixa de ser una curiositat literària digna de ser coneguda per als vilarealencs. Per això, la Biblioteca Municipal de Vila-real ha adquirit en unes llibreries antiquàries exemplars d'aquestes novel·les, de les quals queden molts escasses unitats a biblioteques i llibreries. Se conserven al fons local situat a la Biblioteca del carrer Solades. Miriam, si algú dels nostres oients està interessat en consultar aquestes obres, podran sol·licitar-los al taulell de la biblioteca.
O sigui, ja saben. Que,
si no desconeixia la gent que n'hi ha obres que parlen del nostre poble, pues, això, li facilitem els títols d'elles. I això, Miriam, reconeixereu que és rellevant la influència de la literatura en quasi tots els gèneres musicals. E innegable que tots els dos tipus d'art s'han complementat de manera excepcional, al punt que tenim obres insòlites creades a partir d'esta unió, com a, per exemple les òperes de La Traviata de Verdi, basada en la novel·la de La dama de les camèlies d'Alexandre Dumas, o la de Madame Butterfly, que la que havíem començat al principi, que Giacomo Puccini se va basar en el conte de Madame Butterfly de John Luther Long. Ara bé, en temps més recents tenim moltes exemples en què la literatura ha contribuït al desenvolupament de la música, a les lletres i conceptes d'algunes bandes i cançons en espanyol basades en llibres. Influències que van des de George Orwell, Lovecraft, Edgar Allan Poe, Lewis Carroll, Tolkien, Shakespeare, en grups com Led Zeppelin, Pink Floyd o Radiohead. En espanyol són moltes les que canten, de vegades sense ser conscients que renden homenatge als escriptors que van ser capaços de crear històries que ens transporten a altres mons, ja siga llegint-les o cantant-les. Quins artistes de parla hispana s'han fixat en la literatura universal com a inspiració per a aquestes cançons? Pues anem a començar la nostra playlist d'avui de cançons basades en obres literàries en espanyol.
Olé.
I per a començar anem a escoltar Las batallas de Café Tacvac.
Que un amor profundo no pueda romper.
Mamá te pregunto si acaso
Pues la primera en la llista no podia ser una altra que esta cançó, que té una de les referències més clares a la literatura i és el millor exemple nacional. Las batallas pertany al disc debut de la banda mexicana inspirada en la novel·la de José Emilio Pacheco. Las batallas al desierto és la cançó de Café Tacuba que se centra en l'extracte de la novel·la en què el Carles, el protagonista, s'escapa de l'escola per a declarar-li el seu amor a Mariana, la mare del seu amic. Seguint en la nostra trama literària, anem a per Las venas abiertas de América Latina, de los fabulosos Cadillac. Pot ser la banda que més reflectís la importància dels textos de l'escriptor uruguaià Eduardo Galeano. En la seva música han estat Los Fabulosos Cadillac, que en l'any 1995 van gravar una cançó amb el nom del llibre més emblemàtic de l'autor, Las venas abiertas de l'América Latina. El mateix nom de l'àlbum, Rey Azúcar, ve d'este text, amb una lletra basada en el missatge cultural e ideològic de l'obra. L'agrupació fa referència al mateix que en aquell text que explica la història d'esta part del continent, fent especial èmfasi en la mirada dels excluïts i els perdedors que en els temps de la colònia. L'extracció de la riquesa d'Amèrica i el comerç sempre beneficiós per als països més rics. I ara anem a per una colombiana universal com és Shakira i en la seva cançó Hay Amores.
Alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi bien, como el río Magdalena que se funde en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Ay, amores, se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdece, tal como el amor que siento yo por ti.
Escoltar a Shakira fora dels seus hits i cançons marxoses, eh? És una gran sorpresa pels oients, perquè és una cançó que sincerament no havia escoltat mai i la veritat
és
que és xulíssima, eh? És per a reflexionar. I tal vegada tinc algo que veure que esta cançó va ser escrita e interpretada per la cantant colombiana Shakira per conformar la banda sonora de la pel·lícula El amor en tiempos de cólera, basada en la novel·la de l'homònima de l'escriptor colombià Gabriel García Márquez, la qual està inspirada en la passió que té Florentino Ariza per Fermina Daza.
Ay, mi piel, no te olvides del día que separó a tu vida de la pobre vida que me tocó vivir.
Ja veuràs, Miriam, que estos cascos no sé què tenen i jo sempre invito a la gent que vinga perquè, vamos, jo, les coltes en casa no te sona igual quasi, no sé per què serà, però bueno.
També te dic, Shakira te canta lo que siga i te sona Gloria,
sí,
eh?
Sí, sí, és veritat, eh? I ara, seguint, anem a cantar Molinos del Viento per el grup espanyol Mago de Oz. I és que els madrilenys Mago de Oz són donats als discos conceptuals, com per exemple Jesús de Chamberí, de l'any 1996, o La llegenda de la Mancha, que va ser editat en l'any 98. En este últim, reimaginen la vida del Quijote de Miguel de Cervantes cançó a cançó, entre les quals una de les seus majors èxits ha estat Molinos de Viento, que és esta cançó en concret.
Si acaso tu opinión cabe en un sí o un no y no saber rectificar, si puedes definir...
I ara anem a una de les cançons que segurament a molta gent li sonarà a la seva joventut perquè va ser un gran èxit així a Espanya, com és Hombre Lobo de la Unión. És que l'Hombre Lobo en París és una cançó de l'any 84 del primer disc de La Unió i està basat en un conte curt que es va escriure l'any 47 per Boris Vian, un escriptor, músic i dramaturg francès. El conte mos ve a dir que el Lobo Hombre és un relat en la que el jove és vegetariano i molt culte. Vamos, ve a ser en resumides cuentes d'això.
Algunos francos cobran.
I seguint en cuentos, pues anem a Alicia, expulsada del País de las Maravillas, que mos la canta Enrique Bunbury.
Alicia, sortilegio de Baria en el fondo del espejo. Alicia ni supone ni piensa con la luna por cerebro. Alicia en su pensamiento tirando del hilo de su enredo. Alicia en el laberinto sin minotauro me llama deseo. Alicia es siempre tan breve que ya ha terminado. Alicia dice que te quiere cuando...
Pues es que estos textos complejos de Enrique Bunbury desborden literatura, per exemple, adaptacions de textos com Rubén Darío, que l'amor no admite cordes reflexiones, o referències a William Blake en El camí de l'excés, de Héroes del silencio. Les aventures d'Alicia al País de les Meravelles de Lewis Carroll van inspirar una de les seues primeres composicions com a solista. Esta altra és Alicia, és incluïda en el seu disc Radical Sonora, que va ser publicat a l'any 97. I ara, perdona, Txelo, però és que està llegint el text i no he pogut evitar-me voler avançar ja a la següent cançó. I és que és la de Burbujas de amor, de Juan Luis Guerra, que per a mi tal vegada sigui una de les meves cançons favorites.
Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela.
I és que Juan Luis Guerra és un dels músics centroamericans amb més trajectòria musical. La seva música ha estat influenciada des de molts punts, per altres arts, com ara la literatura. En l'any 95, Guerra es va trobar amb un llibre que, sense voler-lo, marcaria una de les cançons més populars de la seva carrera musical. Burbujas de amor ha recorregut tot el planeta, passant a ballar a llatins, europeus i asiàtics. Molts han donat significat amb doble sentit a la seva lletra. Altres no entenen de què parla amb els seus peixos i les seues flors. La veritat és que Juan Luis Guerra assegura que va ser Rayuela, especialment en el capítol 8 del llibre de l'argentí Julio Cortázar, el que va inspirar els versos de la seva popular cançó.
En tu pecera i hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela, mojado en ti, un pez, para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, 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 saciar esta locura, mojado en ti.
Y ahora, tornando al continente americano, escoltaremos la canción de Rosario Tijeras, de Juanes. La cançó de Rosario Tijeras pertany al disc del cantant colombià Juanes, qui va assegurar que després de llegir el llibre del mateix nom va obtenir inspiració per escriure-la. Esta ha estat inclosa en el tercer disc Mi Sangre, llançat al mercat de l'any 2004. La cançó retrata la vida d'una sicària, Rosario Tijeras, un personatge literari creat per l'escriptor colombià Jorge Franco en la seva novel·la del mateix nom, el qual ha estat el segon llibre més venut de la literatura colombiana, ja que el primer és 100 anys de soledat de Gabriel García Márquez. La fama de la novel·la de Jorge Franco ha estat tan gran que fins i tot s'ha endut al cinema. I esta cinta ha estat incluïda en la cançó del colombià Juanes.
Rosario tijera, la de pistola, espejito y labial, en su cartera siempre llena de vicio, sexo, balas, placer y dolor, la de las mil y una vidas, pam, 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 Rosario, nunca amó ni la amaron, y en sus ojos siempre el dolor existió, todo fue porque en su niñez mal para
y ya. Miriam, pues per acabar vull contar-te la cançó d'Ivan Ferreiro, que se diu Fahrenheit 451, que és un llibre que es va escriure. I és que la lletra d'esta cançó és molt cruga, d'expressió amarga, se podria dir que Fahrenheit 451 és el llibre més desgarraor per a qualsevol amant dels llibres. I és que esta distòpia se viu la tragèdia més terrible relacionada als llibres que mai havia vist en la realitat, cremant-los a 230 graus Celsius, en la que molts llibres són cremats per ordre del govern perquè la gent havia començat a llegir i, per tant, es començar a despertar i a conèixer la veritat. Este acte que els amos del món ho veuen com una amenaça letal, per això són ben acertades les frases plenes d'odio d'Ivan Ferreiro, el cantant d'esta cançó, que exclama en estas canciones la frase de cerdos ignorantes, sois unos hijos de puta, que andaba a pensar, que andaba a decir eso por la radio, referirse a estos viles personajes que poseísen el control global, que premien els seus interessos i que estarien disposats a controlar tot lo que puguen, com per exemple les opinions, els mitjans de comunicació, vamos, tot lo que coneixem avui en dia, la televisió, les ràdios, les redes socials. Per això, Miriam, és molt important llegir i ser conscient de que quan més llisca, més fàcil de que no t'enganyen.
Ui, i tant.
Menys redes socials, que està bé com a complement, però sempre n'hi ha que estar...
Se pot llegir, saps?
Se pot llegir, però n'hi ha que, saber llegir de tot. I esta cançó és per obrir-nos els ulls a tots, i aunque gaste paraules com la que no vaig a repetir, és la pura realitat. I així anem, ens despedim avui. I espero que la gent disfrute i que li faci reflexionar per lo menos esta cançó i que la literatura d'alguna manera ens faci obrir més els ulls al món.
Un plaer tindre't així.
Pues hasta la próxima.
Venia la cara, però ahora para ellos ya no está tan bien. También podríamos decir que es una pena. Esto se aclara.